Protecció Civil segueix mantenint activa la fase d'alerta del pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses avui dijous a la meitat oest de Catalunya i, com ja vam explicar, de manera totalment irregular. A causa d'aquestes previsions, l'Associació Espanyola contra el Càncer a Lleida ha suspès per avui el dia de la col·lecta i tenen ja nova data, 22 de juny. En parlem de tot plegat aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida i comencem a 20 graus. Hores d'ara a la ciutat de Lleida, ennuvolat, han caigut pluges, de moment febles, pel que portem de matí, almenys a la ciutat de Lleida, però tot seguit farem una radiografia del que ha passat fins ara, el que està passant i el que passarà en les següents hores pel que fa a la previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa amb tot el que passa a la província de Lleida. És dijous, marxarem cap a Nadon Veterinaris per parlar dels consells veterinaris i també els consells de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didi. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, avui, que estan en directe des de Enate, des de l'Aragó. I, doncs, amb tot això ens plantarem a les dues. Vinga, va, que busquem aquesta previsió meteorològica. Què està passant? Què ha passat i què passarà, sobretot? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia. Bueno, el que és més que evident és, de moment, la davallada de temperatures, 20,2 hores d'ara a la ciutat de Lleida.
De fet, tot i que les previsions parlaven de 30 graus, amb tot el dia ennuvolat, de cap manera. De fet, la màxima s'ha donat a les 2 de la matinada, amb 24 graus. De moment, si no s'obren clarianes, si no surt el sol, que podria ser que a darrera hora, després de a les 7 o les 8, se pogués obrir alguna clariana. L'important avui són l'altíssim risc, les alertes estan ja gairebé arribant al màxim de la possibilitat de que en algun indret n'hi hagi aiguats molt forts. No vol dir que a tot arreu. Les previsions indiquen una franja molt gran que, de totes les comarques de Lleida, limítrofes a Nosca i també a les d'Osca, que podrien rebre en algun indret xàfecs molt intensos de fins a 30 litres en una hora. Això és moltíssim, entre 20 i 30 litres en una hora, però no vol dir que a tot arreu arribi a caure aquesta quantitat.
A més, és que és molt irregular, que això ja ho heu anunciat.
Les precipitacions en forma de xàfecs tempestuosos tenen això, que és molt desigual a tot arreu. Recalquem-lo de molt desigual. És a dir, que m'ha puestos que diran per què n'han anunciat, s'ha activat l'Inuncat i aquí no ha plogut gaire, o altres ha plogut poc, però no es pot, absolutament impossible avui en dia precisar en quina població caurà l'aiguat, com no sigui imminent. De fet, ja n'hi ha precipitacions relativament importants, perquè estan venint, en aquests moments està plovent a la ciutat de Lleida, però la franja de precipitacions, que són com línies, però són franges una mica més amples, que igual tenen 10-15 quilòmetres d'ample, o fins a 20, que venen des de València a Castellón, entren al Delta de l'Ebre i pugen pel Priorat, i entren per les Garrigues Segrià i surten cap a Osca, però cap al nord, evolucionen de sud a nord, una mica inclinadament, no en línia recta, i en aquests moments pues, hi ha alguna població del Priorat i de les Terres de l'Ebre de 29 litres, 22 litres, a Lleida, a la meitat sud, estem parlant entre 1 i 4 litres, ha plogut poquíssim, però és que s'espera que siga a partir d'ara, entre les 12 i les 18 hores de la tarda, és la franja horària amb més possibilitats d'aquestes xafes i tempestes, que aniran venint en successives com oleades, onades, tongades, intercalant pauses, no és d'una manera, tot el contrari al que sigui homogèneo e igual, irregular i desigual.
Clar, que és un problema de previure,
de preveure, clar. Que tothom entengui que damunt del seu cap, la seva població, pues no, cada poble podrà una quantitat diferent. Entre molt, hauria pobles, per exemple, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Sobirà, l'Alt Urgell, podien rebre el total del dia, el total quantitats importants que podien superar els 40, els 50, els 60 litres, en forma de diversos xàfecs tempestuosos.
El que sí que podem posar és hora de final aproximada, això.
Al vespre nit, tot i que anirà de sud cap a nord, totes les tempestes viran de sud, en aquest moment sí que venen de València, però després vindran des de l'Aragó, Terol, Zaragoza, Huesca y Quimián de Sucapa Nord, y claro, la plana de Lleida sería la primera que quedaría sense precipitacions. Jo ara no sé ben bé si seran, perquè hi ha previsions que a les 7-8 de la tarda ja no plouria, però es pot perllongar, i seria el Pirineu a darrera hora que deixaria ploure. Però això només és per avui. Ja durant la matinada i demà s'obririen clarianes i tornaria a tenir un temps d'estiu, però sense calor.
Sense tanta calor.
Sense aquestes calors de 30 graus, bueno. I sense precipitacions. Tant demà i demà passat no s'esperen precipitacions, però avui sí, en forma de xafes i tempestes, repetirem moltes vegades, molt irregulars.
Molts irregulars. Doncs Armando, escolta,
jo
demà...
Jo volia dir que el mes de juny,
sí,
és molt traicionero.
Sí,
tenim,
sí, sí,
ara,
sí,
dia 22, tenim una efemèrides importantíssima, 70è aniversari d'una tempesta tan forta que va acabar en un tornado sobre la ciutat de Lleida.
Ah, caram, a l'any 51.
El 22 de juny de 1951,
bueno,
fa 70 anys, i va plegar, va tombar tots els arbres de la Rambla de Ferran,
caram,
del riu Segre, dels Camps Elisis, a part de numerosos desperfectes a totes les taulades de la ciutat de Lleida.
Això un 22 de juny, eh? Un 22 de juny.
Un 22 de juny, que els dies no importen amunt i avall, però és dins,
sí, sí, sí,
d'aquest mes, és com les riuades de Lleida, n'hi ha 25 els darrers 700 anys, tornaran a passar, el que no sapiguem és quan,
clar,
i poden passar 100 anys sense, però després venir seguides.
Armando, escolta, demà que és divendres...
Aquestes són les situacions d'aquesta irregularitat.
Demà que és divendres ja tindrem previsió de cap de setmana.
I esta tarda que estem una mica, pues, en cura...
A la guait, sí, 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 a la guait i en cura.
Perquè en algun moment no es pot agafar justament aquest xàfec imprevist, no?
Sí. Doncs Armando, tu agafa força informació i dades i demà ens ho expliques, eh?
En aquest moment ja escolto tronar
vale,
i continua plovent. Vull dir que aquesta festa tempestuosa comença ara fins les 8 o del vespre aproximadament.
Molt bé. Demà parlem. Gràcies,
fins
Armando.
Demà. Bona tarda.
Doncs apa, que ens n'anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mirem de començar parlant també d'un degoteig habitual a les comarques de Lleida, per desgràcia. Ahir el conductor d'un tractor va morir en un accident de trànsit a la carretera de Santa Engràcia de Tremp, al Pallars Jussà. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos van rebre l'avís sobre pràcticament 1:15 de la matinada al punt quilomètric 8.6 de la citada carretera. Per causes que s'estan investigant, el tractor va sortir de la via i a conseqüència de l'accident va morir el conductor del vehicle. La víctima és LB de 25 anys i veí de Tremp i nacionalitat senegalesa. És un mes d'una persona més que mor en un accident amb tractor. I el que t'explicaré ara és ja el súmum total. És, mira, et posaré de més tall de veu perquè veguis que ja no m'invento res, que aquí ja pràcticament ningú diu la veritat, que està ja tot tan manipulat, però tant fins i tot pels que critiquen i acusen de manipular els altres. I com sempre et parlaré de la vessant política, que per desgràcia, més que donar solucions, ho complica tot, però tot. Fixa't. Els Mossos d'Esquadra van descartar ahir el comportament racista en l'agressió a un veí originari del Senegal que es va produir la setmana passada a Cap Pont i que dissabte va motivar una concentració antixenòfoba amb més de 150 persones a la plaça Blas Infante. Segons informa la policia catalana, la víctima va anar ahir al migdia a comissaria per presentar una denúncia pel maltractament lleu sense lesions. Tot això ve perquè l'alcalde de Lleida la setmana passada va dir, al començament del ple extraordinari de l'estat de la ciutat, va dir això mateix.
Així mateix també voldria compartir amb vostès una denúncia que hem rebut procedent de Comissions Obreres a les Terres de Lleida, que té a veure amb un cas d'una presumpta agressió racista i xenòfoba. A principis d'aquesta setmana passada, una persona d'origen senegalès, empadronada a Lleida, d'uns 47 anys, va ser abordada per una persona al barri de Cap Pont. Li va preguntar si volia treballar. Li va dir que sí. El va fer entrar en un espai que no esmentaré en aquests moments perquè l'assumpte mereix ser investigat adequadament, i aquesta persona va ser conduïda a una sala on hi havia 5 nois que el van agredir brutalment fins que va arribar, va intervenir la Guàrdia Urbana. Li he demanat a l'intendent, la Guàrdia Urbana, una anàlisi en profunditat d'aquest fet, i evidentment parlaré també amb els responsables polítics de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en una ciutat com Lleida, en una ciutat pacífica, en una ciutat convivencial, una hipotètica presumpta agressió física d'aquesta magnitud i d'aquesta dimensió és absolutament acceptable, i la paeria farà per activa i per passiva tot allò possible perquè no pugui tornar-se a produir.
Mira, el que em queda clar és que al final, si tu fas anar les paraules hipotètica i presumpta, darrere pots dir el que et dongui la gana. Inventa't el que vulguis, que ja estàs salvat. Hipotètica i presumpta agressió xenòfoba, alarmadíssim. Des de COPE Lleida, evidentment, ens vam fer ressò, com d'altres mitjans de comunicació, d'aquesta notícia, és més, a nivell regional i nacional. Era una notícia greu. L'havia donat el cap de la Guàrdia Urbana a Lleida, no un desconegut, no un anònim, no un aficionat, el cap de la Guàrdia Urbana a Lleida, que és l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. És ell qui dona la notícia, és ell qui la filtra, és ell qui la fa pública. Se suposa que l'ha contrastat, se suposa que sap que és veritat, se suposa que ho ha parlat amb algú i que això és verídic. Ara us explico la veritat. La veritat. El jove de 28 anys, que van ahir als Mossos d'Esquadra, lliurement, va relatar als agents que al voltant de les 11 del matí del 7 de juny, el responsable d'un gimnàs al carrer Pere Cabrera el va increpar quan va passar per davant del seu establiment i el va acusar d'haver-li robat una bicicleta. Mentre li mostrava un enregistrament en vídeo en el qual apareixia l'autor del robatori, l'home l'hauria colpejat de forma lleu. Segons la versió del jove senegalès, algunes persones que en aquell moment es trobaven al gimnàs van mediar en la discussió i van explicar al responsable del local que l'home que sortia a les imatges no era ell. Quan es va adonar del seu error, li va demanar disculpes. Vaja, o sigui, el dia i la nit del que ens va explicar l'alcalde, que va recordar els moments més foscos d'aquells Estats Units de fa molts anys, on hi havia el racisme extès en alguns estats. Un home sense cap mena de raó va agafar un altre d'una altra raça, el va fer entrar dins d'un magatzem i allí l'esperaven 5 persones, li van donar una brutal pallissa. Això ens ho va explicar l'alcalde. Que no era veritat. Si l'han informat malament, em sembla desastrós. És el cap de la Guàrdia Urbana Lleida, és l'alcalde de Lleida, que ens van mentir descaradament. Que és que des d'aquí condemnem totes les actuacions xenòfobes, evidentment. Però que surti a manifestar, que surti a explicar això, que no sigui veritat, que després es convoqui una manifestació on van 150 persones enganyades a manifestar-se per un acte que no és veritat, que ningú ha comprovat, que nosaltres ens vam posar en contacte amb la Guàrdia Urbana de Lleida i no va haver manera que ens atengués el responsable de premsa, que es veu que estava deslocalitzable aquell matí, per corroborar. Però vaja, si ho diu l'alcalde, si és el cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, doncs l'haurem de donar credibilitat, i vam explicar aquesta notícia. La brutal pallissa, al final no hi va haver res. Res de res. Em sembla lamentable, però lamentable, és l'alcalde de Lleida, al final. És l'alcalde de Lleida. Ens ha enganyat literalment. Que potser amb ell també l'han enganyat. És problema seu. El que no pot agafar és un micròfon i sortir amb una història així, jo no sé si la van adornar o no, semblava una pel·lícula. Era tot fals. Si l'únic que era veritat és que hi havia una persona que era senegalesa, com podia ser qualsevol altra ètnia, i que la van confondre amb una altra per un robatori d'una bicicleta, que sí que li van fer una agressió lleu, i que després li van demanar disculpes. I els cinc que diuen que l'esperaven a l'habitació per pegar-lo, el que van fer és mediar per separar-los i perquè li demanés disculpes. Si és que és que no van encertar res. Sí, que eren 5. Però repeteixo que és l'alcalde de Lleida. Que no podem jugar amb les agressions xenòfobes. Que és que després li passarà a algú altre, serà veritat i no se'l creurà ningú si anem abusant d'aquestes històries. L'alcalde de Lleida. En fi, passem plana. Passem plana perquè ahir el nou delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, va significar el canvi de poders amb el que havia estat fins ara Ramon Farrer. Ho van fer a les instal·lacions de Lleida. I, per cert, bona notícia, perquè més del 90% dels graduats en Medicina per la Universitat de Lleida, el 2020, van aprovar el MIR. El millor de la UDL ha estat Marc Falguera, amb el lloc 155 d'entre els prop de 8.000 places que s'oferiran. I ull perquè el responsable de Salut, el doctor Gimón, alerta sobre la variant Delta, la que abans coneixíem com la variant Índia. Ja sabeu que ara, per no significar-ho amb el nom dels països, li diem Delta, però és la Índia, per entendre'ns. Diu que cada vegada agafa més camí, que ara la tenim al voltant del 20% a Catalunya. I això vol dir, perquè és molt contagiosa, que entre dos i quatre setmanes serà la variant dominant a Catalunya. Ull! Perquè, a més, la variant Delta és una variant en la que les vacunes no s'han mostrat precisament eficaces. Per tant, Argimon diu que la variant Delta no serà la darrera que arribarà, n'hi haurà d'altres, que la pandèmia no ha acabat i que hem d'anar normalitzant, però que no s'ha acabat res. De fet, a la Manreana de Juneda ja acullen 12 persones amb Covid-19 que no disposen d'un lloc on fer l'aïllament. L'Albert de Bellpuig i Hotel Anastasi de Lleida tenen 28 contactes estrets de positius. I Salut ha anunciat una nova mort per coronavirus a la regió sanitària del Pla de Lleida, que n'acumula 658 des de l'inici de la crisi sanitària. El Pirineu es manté en 160 defuncions. Els ingressos també continuen a la baixa, ponent. Hi ha 14 persones ingressades, una menys que ahir, i als hospitals de les comarques de muntanya hi ha 2 persones hospitalitzades per Covid-19, el mateix nombre que la setmana passada. El Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 49 punts, la RT és de 1,03. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 34 punts, la RT és de 0,89, i a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 81 punts i la RT de 0,94.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja parlem de les nostres informacions veterinàries, que ja saps que cada dijous ens arriben des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, anadonvet.com, vet de veterinari, que alguna vegada ens heu enviat algun missatge, si no, busqueu-los als buscadors a què surten, però és anadonvet.com, a les xarxes socials, i després el telèfon, aquest que funciona les 24 hores del dia, 973-266-388, 266-388. Quina és la gràcia? Té dos gràcies a aquest telèfon. Una, que t'atén sempre, sempre, quan dic sempre és sigui l'hora que sigui, sigui el dia que sigui, i després que sempre tens un veterinari de guàrdia. I això és importantíssim. La nostra infermera veterinària, com sempre, que ja està preparada. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Espera, que ara després de presentar-te tantes setmanes no em venia el nom al cap, o sigui, imagina't. Et anava a dir Eulàlia Sabater, jo que sé què et anava a dir, he hagut de parar un moment. Imma Sabater, no? Això és que tenim mil coses al cap i ja no controlem. No, no pot ser, no pot ser. Imma, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí, com portes la calor?
Calor? A Lleida, no.
Bueno, escolta, i els teus gats de casa com porten la calor?
Molt bé, ells se fiquen sota l'aire condicionat i els amos.
Perfecte. No ho dic perquè també es deu de notar, no?, quan fa molta calor, que també els gats, els gossos
sí,
estan més...
Sí, van buscant els llocs més fresquets. Sí,
i estirats per terra, allò que els veus llargs allà amb una cantonada buscant la...
O el marbre de la cuina.
Això, vull dir que pobres, que porten l'abric posat a sobre tot l'any, per tant és normal, en fi, escolta, seguim amb la informació veterinària. Ja sabeu que cada setmana parlem d'algun síndrome, d'alguna malaltia, però des del punt de vista no d'escandalitzar-nos, sinó de que les puguem detectar a temps, perquè totes, pràcticament totes tenen cura i tractament, i un cop se detecta a temps i anem al veterinari, ens ho detecten, ens donen el medicament, escolta, en la majoria dels casos, en la immensa majoria dels casos, no tots, però en la immensa majoria dels casos, a fer vida normal. De què parlem avui, Imma?
Avui parlarem del síndrome de Cushing en gossos.
Síndrome de Cushing.
Vale, què és, no? Ens esteu preguntant.
Sí, bueno, jo no en tinc ni idea.
Què és la síndrome de Cushing? Val, la síndrome de Cushing, com ho diem nosaltres, és també anomenat, d'una manera més tècnica, hiperadrenocortisolisme.
Mare Déu, això ja us ho deixo pels professionals.
Bueno, es tracta d'una malaltia endocrina, hormonal, que es dona quan el cos produeix alts nivells de l'hormona de cortisol de manera crònica, per això lo de hiper.
Ah, val.
El cortisol es produeix en les glàndules adrenals situades a prop dels ronyons, per fer-nos una idea així general, eh?
Sí.
Després, un nivell adequat de cortisol ens ajuda al fet que el nostre cos respongui d'una manera normal a l'estrès, permet equilibrar el pes corporal, tenir una bona estructura dels teixits i de la pell, etc.
Uh-huh.
En canvi, quan el cos sofreix un augment del cortisol, hi ha una sobreproducció d'aquesta hormona, que s'estableix el sistema immunològic i el cos passa a estar exposat a possibles infeccions, malalties, com per exemple una diabetis.
Clar, o sigui, és que el cortisol és bo, però amb la seva justa mesura.
Exacte.
Clar, quan està això desequilibrat, venen els problemes.
Exacte.
Quins problemes poden sobrevindre?
Bueno, aquesta malaltia pot danyar diferents òrgans, reduint de manera important la vitalitat i la qualitat de vida de l'animal.
Ja.
Quan pateix aquesta síndrome. Després, els símptomes són fàcilment confusibles amb els quals provoca l'envelliment normal.
Ah.
Val? Ara parlo dels símptomes.
Val.
Encara que existeixen més, els símptomes més freqüents són aquests que anomenaré ara.
A veure.
Augment de l'apetit.
Mm.
Problemes i malalties de la pell. Alopècies, hiperpigmentació, veiem la pell una mica negra. Mala qualitat del pèl, panteixos freqüents, feblesa i atròfia muscular, hi ha més, però
sí.
Obesitat localitzada a l'abdomen, la panxa inflada, diguéssim.
Però els que ens estàs dient són difícils d'identificar?
Bueno, lo de la pell és visible, eh?
No d'identificar, d'identificar cap a aquesta malaltia.
Ah, sí.
Perquè són comuns d'altres històries.
Són comuns, però com tot el que estic dient, res és normal.
Clar.
Perquè si nosaltres comencem a veure que el pèl del nostre gos no llueix, no és contagiós.
No en els dos casos, ni entre animals ni amb els humans.
No.
Eh?
És algo individual, que les hormones que estem parlant d'aquesta mascota no funcionen bé,
vale.
Però no es pot contagiar.
Vale. Bueno, qui li toqui, doncs ja ho sabeu. Baixi això.
Després, una altra pregunta. Quant temps viu un gos amb Cushing? Bueno, la síndrome de Cushing en gos és mortal? Novament, la resposta depèn de la causa.
Però
l'esperança de vida d'un...
Però és controlable o no?
Sí, l'esperança de vida d'un gos amb Cushing... la causa del qual es troba en un mal funcionament de les glàndules suprarrenals o adrenals i, per tant, rebrà un tractament per tota la vida, dependrà totalment de la qualitat de vida que tingui. Claro, si la causa és per un tumor, el pronòstic serà diferent.
Clar.
Vale, no existeixen... això amb lletres molt grans.
Clar, perdó. O sigui, dit d'una altra manera, perquè la Ima ho ha explicat molt bé, però això no apareix sol, aquesta alteració. Ve perquè alguna altra cosa ha passat.
Una causa, sí.
Llavors, aquesta altra cosa que desencadena aquest síndrome de la Cushing, bueno, la síndrome de Cushing, és el que delimitarà si és més greu, menys greu, si es pot tractar més eficaçment o no, eh?
Exacte, però sempre que sigui per les glàndules suprarrenals o adrenals i que, per tant, rebrà tractament, com he dit, per tota la vida, dependrà, a més del medicament que li estem donant, de la qualitat de vida que tingui.
Clar,
ara
clar,
ho explicaré.
Clar.
Però, si la causa és d'un tumor, el pronòstic serà diferent.
Evidentment.
Val? Després, això que te volia dir abans, que això si estiguéssim escrivint o llegint algo seria en negreta i molt gran, no existeixen, no existeixen tractaments naturals per a curar el Cushing en gossos.
Val.
No existeixen.
Val, o sigui, ni massatges, ni herbetes, ni històries.
No existeixen.
Val.
Vale? La dieta per a gossos amb síndrome de Cushing.
Ah.
Els gossos amb Cushing han de seguir una dieta equilibrada que cobreixi per complet les seves necessitats nutricionals. Això és el que he comentat abans de la qualitat de vida.
Sí, clar.
Vale? L'alimentació de qualitat permet reforçar el sistema immunològic i, per tant, ajudar que el gos estigui millor. És aconsellable oferir proteïnes de fàcil digestió, com pollastre, gall dindi o peix. Val? La ternera i tot això seria no la millor opció.
Val.
Després, exercici i estimulació. Serà necessari mantenir actiu a l'animal mitjançant activitats i jocs.
Ja, però progressivament, eh? Vull dir, ara no agafem un gos que normalment no corri i el traiem a córrer, progressivament, a veure si l'agafarà un cobriment
de
cor.
Exacte, i després l'estrès i l'ansietat també augmenten la producció de cortisol.
Doncs tranquil·litat a casa.
Exacte, per aquest motiu hauràs d'evitar a tota costa aquelles situacions que puguin produir un alt nivell d'estrès o ansietat al teu cas.
Déu-n'hi-do.
Sí.
No, a tot això, aviam, que aquí donem unes pinzellades que són molt importants, però tot això, visita la teva o el teu veterinària, és la manera. I allí et diran de què està causat, què has de vigilar, què no has de vigilar, què has de fer, què pots fer, què no pots fer, eh?
Sí, a mi m'agrada dir més o menys per damunt el que ens podem fixar des de casa per veure que la nostra mascota, en aquest cas el nostre gos, no està bé.
Clar. Doncs escolteu, anar d'on veterinaris, que et rebran amb les portes obertes. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. Anar d'on vet a internet.com, a les xarxes socials, i si no, 973-266-388, que per fer una primera consulta és ideal, i fàcil, còmode i ràpid. 973-266-388, depèn del que els expliquis, ja et diran, vine cap aquí que ens ho mirem. I encantats, només faltaria. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabaté, com cada dijous. Imma, gràcies.
Gràcies,
que tinguis
Ricard.
Bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment.
De la calor.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
Doncs sap que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Saps que ho fem sempre els dijous amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, que està en Alcalde Porqueres número 76, a Lleida, que el trobes a disantanutricion.es o .com, que no recordo mai, a internet, però vaja, busca'ls, i a les xarxes socials. I els dijous, doncs, els escoltes aquí amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día. Es disantanutrición.es.
.es, disantanutrición.es.
Tenemos un blog muy chulo que colgamos actualidades, tenemos una una web muy chula que os animo a que entréis para que la veáis. Tenemos productos que pueden interessaros i entonces ahí estamos.
No, i a més la gràcia és que, ja t'ho dic això, ja us ho avanço, són molt actius i et van penjant sempre informació, sempre propostes i sobretot també trobaràs la manera de posar-te en contacte amb ells, que això també és important. Oye, Cristian, estava mirando hoy, porque mira, me gusta hacerlo. Estaba mirando el tema de esto de los días mundiales, de los días internacionales, y curiosamente mañana se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, que, bueno, está...
Las que decimos muchas veces de come más pescado, ¿no?, por ejemplo, o come más alimentos, pues o aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego toda esa producción tiene que estar en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, las recomendaciones de salud muchas veces no tienen en cuenta la sostenibilidad. Y por eso es tan reciente todos estos conceptos de sostenibilidad, de alimentación sostenible, de gastronomía sostenible, porque nos vamos dando cuenta que a partir de ahora tendremos que tener en cuenta este concepto dentro de las recomendaciones de salud, porque el planeta lo necesita y porque todos lo necesitamos, porque además nuestra salud también se ve afectada.
Claro, aquí podemos dar consejos, lo hemos hablado siempre, ya desde el punto de vista también de salud, pero ahora le vamos a sumar el tema de la sostenibilidad, y es el consumo de lo máximo que podamos de alimentos de proximidad, o sea, de kilómetro cero.
Bueno, claro, sobre todo la sostenibilidad en la alimentación, en la nutrición, sobre todo lo que más hace referencia es a ello. Hay otras cuestiones que también se tienen que tener en cuenta.
Sí, 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 digo, ¿no?, para empezar
porque
por una.
La gastronomía, el concepto de gastronomía sostenible va un poco más allá, claro, ¿no? Porque la gastronomía hace referencia al disfrutar, al preparar una buena comida, un buen alimento, ¿no? O sea, es sinónimo como de aquello que nos gusta gastronómicamente de nuestra región y de nuestra zona. La comida catalana, la comida peruana, la comida asiática. En cada zona tenemos una gastronomía específica y dentro de esa gastronomía específica lo que tenemos que tener en cuenta son estos alimentos de la zona, dónde vienen estos alimentos, dónde se cultivan, ¿no? Pues cómo llegan al sitio donde los compramos, sí, ¿no? Y cómo llegan al final al plato. Porque, claro, podrás comprender que cuando utilizamos el aguacate, pues aquí en Lleida no hay muchos cultivos de aguacateros.
No. Esto se importa todo.
Claro, desde luego. Entonces, es muy importante que la gastronomía que tenemos local cuida mucho la sostenibilidad porque precisamente se utilizan alimentos propios de la zona, ¿no? Entonces, es raro que tú estemos en Lleida y utilicemos manzanas de otra zona, ¿no? Sí. O peras de otra zona.
Y de muy lejos, ¿eh? Es que hay manzanas a la venta del otro lado del mundo, literalmente, ¿eh?
Claro, entonces, claro, lo que intentan promover es este tipo de conceptos, y en este caso, desde el punto de vista de la gastronomía, desde el punto de vista de la alimentación local, es pues promover el desarrollo agronómico, el desarrollo de un producto que hacemos sostenibilidad de ello, ¿no?
Claro.
Pero cuando hacemos una gastronomía muchísimo más internacional, una gastronomía muchísimo más ampliada, donde no estás promoviendo el desarrollo agrícola de la zona, empiezas a no ayudar a la sostenibilidad.
Te voy a poner en un compromiso, bueno, en un compromiso, eso ya sobrevuela desde hace mucho tiempo redes sociales, páginas web especializadas, y es, yo como primera opción hablaba del kilómetro cero, ahora vamos con la segunda opción, o sea, opción, con la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, y es el tema de... más carne, más pescado, menos pescado, porque claro, nos dicen que un kilo de carne puesto en la mesa cuesta no sé cuántos litros de agua, no sé cuántos litros de combustible, no sé cuántos kilovatios de energía, etcétera, etcétera. Claro. Nos volcamos con el mundo vegetal, que tampoco es la panacea, pero consume bastante menos. Dejamos de lado la carne, buscamos algo equilibrado. Claro, es difícil responder a esta pregunta, ¿eh?
Sí, porque es muy general, pero bueno, una de las conceptos o características claras de la gastronomía sostenible es como promover a nivel de petición, a nivel de demanda, técnicas de cultivo y técnicas de pecuarias, ¿no?, que llamamos técnicas de producción animal amigables con el medio ambiente. Cuando nosotros introducimos el concepto de, a ver, ¿esto de dónde se ha hecho? ¿Y quién lo ha cultivado? ¿Y quién lo ha producido? ¿Y estos cerdos dónde están? Cuando tú incorporas ese concepto en tu cabeza, entonces reduces el consumo de ciertos alimentos y eres más sostenible. Pero eso es lógico. Cuando tú, de repente, yo te digo, Ricard, cuando vengas a comprar, imagínate que yo tengo una pescadería. O sea, es un ejercicio que todo el mundo quiero que haga. Y tú me preguntas, ¿escucha este pescado de dónde viene? Y yo te digo, mira, este pescado está en un mar asiático de China Norte. ¿Tú te lo pensarías un poco más en comprarlo?
Pues quizás sí, ¿eh?
Es muy probable, ¿vale? Pero si yo te digo, mira, este pescado se ha pescado en el Delta, aquí en el Delta Bajo, está, uh-huh, o son de Tarragona, no creo que dudases tanto.
No.
¿Es que no?
No. Tienes razón.
Es como muy importante el incorporar el concepto de gastronomía sostenible, porque lo que estás haciendo tú al final es llevarte a escoger ciertos alimentos. Entonces, en ese punto de escogerlo, al final lo que haces es reducir el consumo de muchos productos porque no son sostenibles. O sea, cuando comemos pulpo o a pescados que no pueden ser sosteniblemente aquí en la zona, y nos tenemos que ir a comer de zonas de muchos países, pues entonces, porque el consumo es muy elevado. Entonces, aparte de esto, lo que es claro es que tenemos que reducir el consumo de animales.
Claro.
Eso es clarísimo.
Claro.
Hay que reducir el consumo de animales, empezar a tener una alimentación más basada en plantas, porque las plantas sí que generan mucha sostenibilidad, un poco más que los productos animales, porque en la zona es mucho más fácil tener un abastecimiento claro de plantas.
Claro.
¿Vale? Es decir, las plantas ricas en carbohidratos en la zona vamos a tener de una u otra manera.
Y además, lo que decías, optimizar todos los procesos también. O sea, no vamos a erradicar la carne, pero la que quede, optimizar el proceso. El tema de vegetales, lo mismo, vamos a optimizarlo. Antes se regaba de una manera, ahora de otra. Ir optimizándolo todo, transporte claro, incluido.
Claro, y además es que, pues bueno, la gastronomía sostenible, sobre todo, pues hace referencia al consumo de productos de origen natural, ¿no? No de tantos ultraprocesados, hace hincapié en el desperdicio de los recursos naturales, hace hincapié en qué tipo de pesticidas, insecticidas y productos agrícolas se utilizan. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente qué tipo se están utilizando, pues quizás cogemos de una manera diferente e invertimos un poquillo en ello, ¿no?
Claro.
A eso se refiere la gastronomía sostenible.
Sí, ¿no? Es un concepto muy interesante y que vamos a intentar no dejarlo para mañana, sino empezar a hacerlo hoy. Y cada uno a medida de sus posibilidades, pero oye, el próximo día que vayas a la tienda a comprar, acuérdate de esto, y si no, búscalo, que hay aquí unos consejos, que ya los hemos dicho, adquiere productos de temporada, compra productos locales mejor que importados, adquiere productos a granel y evita los envasados, que esto lo hemos dicho muchísimo, utiliza más vegetales en la preparación de las comidas y disminuye el consumo de carne, esto también se ha dicho mucho, no desperdicies alimentos, planifica tus compras, lo que decíamos de ir a buscar setas, vas a coger las que te vas a comprar, vas a comer, ni una más. Reutiliza las semillas de las frutas, eso ya a criterio de cada uno. No malgastes el agua. Esto, vamos, yo creo que lo tenemos clarísimo. Y contribuye con el reciclaje. O sea, con todo eso, mañana celebramos el Día de la Gastronomía Sostenible, que ya veis que es un concepto que va mucho, mucho más allá de lo que nos parecía en un principio. Buen parlat amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, y es un concepto que vamos a hablar seguramente en un futuro más inmediato que no lejano. Christian, como siempre, un placer, gracias.
Buen día.
Ens queden uns segons, ens plantem a la una de la tarda. Senyals horaris, després les escapades de Copa amb el David Velasco avui, en directe des de Enate. Per cert, darrera hora, Catalunya obre ja la vacunació a la franja d'edats d'entre els 35 i els 39 anys. Eh? Com va baixant la franja? Si estàs dins d'aquestes franges, doncs ja saps, te'n vas a la web Vacuna Covid de CatSalut i allí t'atendran. Soc el Ricard Álvarez, ho deixem aquí ja, de seguida estem amb les escapades i demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20 des de Cope Lleida.
Estamos en compañía. Están conmigo ahora mismo.